Al matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Les persones transgènere encara pateixen discriminació en molts àmbits de la seva vida i el sanitari no n'és una excepció. De fet, segons dades dels Estats Units, un 25% dels adults transgèneres han deixat d'anar a l'hospital perquè se senten discriminats en l'atenció que hi reben. Per evitar situacions com aquestes, el Parc Taulí s'ha adherit al projecte europeu Switch, que pretén donar suport al benestar i també a la integració de les persones transgènere i intersexuals. I per conèixer aquesta iniciativa, ara saludem a la Carme Espelt, és una de les impulsores d'aquest projecte del Parc Taulí. Bon dia i benvinguda al matí.
Bon dia, Raquel. Moltes gràcies.
A veure, que tenim molta curiositat per aquest projecte, que ens sembla molt interessant, però primer de tot, explica'ns en quin moment té coneixement també l'hospital d'aquesta iniciativa i per què també decideix sumar-s'hi.
Bé, doncs realment no vam ser l'hospital que ens vam adreçar a ells, sinó que va ser el mateix projecte que va contactar amb l'hospital, molt probablement perquè abans estàvem liderant amb els mateixos a un projecte de violència de gènere amb el qual vam venir a parlar aquí amb vosaltres fa un parell d'anyets, no? Que és amb la Ximena Goldberg, no? I jo portàvem aquest projecte, i probablement per estar ja endinsades una mica més en el món de la violència, no? Sobretot de les minories, no? En el nostre cas del projecte anterior a les dones, doncs, en aquest cas de les persones transgènere, no? Intersexuals, pues, va haver-hi una comunió d'interessos, no? Tant per part del projecte europeu com per part nostra, doncs, de poder-hi col·laborar. I juntament amb tres associacions d'Itàlia i un parell de República Txeca i una altra, perdó, d'aquí Barcelona, doncs formem part del projecte Switch.
Explica'ns també en què consisteix aquest projecte, quins són els objectius.
Bé, els objectius del projecte són bàsicament... I dic bàsicament i no són tan bàsics, no? Bàsicament és el tema d'ajudar en el benestar de les persones transgènere, no? Intersexuals, al final a posar-los fàcil, jo diria, no? Està molt centrat, o sigui, la població diana del projecte no són tant les persones transgènere, sinó els professionals de la salut, vale? Per què dic això? Perquè, evidentment, de retruc, si es fa una bona psicoeducació amb professionals de la salut, al final qui reben el bon tracte que s'hauria de tenir amb les persones transgènere i intersexuals seran elles, no? Però està molt enfocat a poder... a ajudar amb els professionals a tenir eines, doncs, per anar a la base, eh? Per tornar a coses tan simples com que al final puguin venir a una consulta i se'ls pugui tractar normal, si és que al final no estem parlant d'una altra cosa que ser humans, no? Però, bueno, els canvis que hi ha hagut en els anys, no? Amb el tema del tema del gènere i tot això, doncs ha portat força controvèrsia i al final els qui ho paguen són ells, no? I això ha de canviar. I el projecte Switch està per aquí, per això.
Clar, al final es tracta de dotar de recursos, eines, informació als professionals, no? Per també millorar després l'atenció d'aquestes persones. Ara en parlarem i donarem alguns exemples, no? D'algunes situacions conflictives i que també per això suposo que s'impulsa aquest projecte. No sé si està centrat només en els hospitals catalans o també l'atenció primària, doncs és un dels eixos que també s'hauria d'integrar.
Per suposat és atenció primària, eh? Al final, més que atenció primària, al final és qualsevol professional que estigui en contacte amb una persona transgènere, però sí que és veritat que molts dels documents que estem preparant està molt centrat en el metge de família, no? Que és aquest, que és com el primer filtratge pel que passen totes les persones, ja no dic les transgèneres, tots quan passem a l'hospital o anem a consultes externes, passem per metge de família, infermeria, no? I llavors ells ens arriben a coses més especialitzades, si és el cas. Per tant, evidentment, els CAPs és un dels punts on ens encantaria poder entrar i que arribés, no? Un dels productes que ha sortit últim, no? Que és aquesta guia per a professionals de la salut, no? Llavors el CAP seria un lloc ideal.
Evidentment, perquè és com la primera porta, no? D'entrada. No sé si hi ha més hospitals o només el Parc Taulí s'ha adherit a aquesta iniciativa aquí a Catalunya.
Sí, aquí a Catalunya només el taulí, perquè llavors l'altre consorci que forma part de Switch és Mirada Local i és un consorci de la prosocialitat, vale? Llavors no és tant un hospital, evidentment és un conjunt de persones, no?, que lluiten perquè hi hagi la prosocialitat i es porti a terme. I en el conjunt de tot el projecte, sí que Reggio Emilia sí que és un lloc més centrat en hospici... no està en un hospital, però sí que treballa amb professionals de la salut, no? Com des de l'hospital, per taulí.
Molt bé. No sé si creieu que aquestes dades que hem donat a l'inici serien extrapolables, doncs, a Sabadell o Catalunya, a les que hem donat als Estats Units, i podria haver realment un terç de la població transgènere que s'ha sentit alguna vegada discriminada en l'àmbit sanitari?
Realment em fa por, no?, assumir que podria ser real, vale? Potser un 25% no, però ara no voldria mentir perquè no tinc dades en si, vale? Però segur que un elevat nombre, entre 0 i 25, segur, 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 perquè hem arribat a sentir forces barbaritats. Em sembla que això seria impossible, no? I quan parlàvem amb companys del projecte, precisament un dels companys del projecte són una associació trans, i justament són persones trans les que treballen amb nosaltres, i clar, ens explicaven unes barbaritats que s'havien hagut de sentir, no?, per part de professionals de la salut, doncs, per exemple, des de lo més mínim, no?, de no voler-los parlar amb el nom que les persones desitgen, i així, pues, el que et vulguis imaginar, no? La realitat sempre supera la ficció.
Quines altres discriminacions, no? No només, doncs, evidentment, doncs, el nom, sinó suposo que hi hauran també, doncs, altre tipus de discriminacions, no? Suposo que potser fins i tot que preguntin per temes relacionats amb el trànsit que potser no tenen ni a veure, no?, amb aquella consulta específica que pugui estar fent la persona, el pacient.
Totalment, i pot haver-hi entre la curiositat, no?, de voler entendre una mica la persona, però també la curiositat com per fer mal, i evidentment, pues, preguntes que no toquen, no? Si, per exemple, una persona acudeix, pues, perquè té la tensió alta, preguntar-li si s'ha fet l'operació, no?, de genitals no ve gens a cuento. Llavors aquesta, per exemple, és una de les coses que són com molt fora de lloc, i aquesta en seria una. Per exemple, doncs, posar traves per fer el trànsit n'és una altra, això que ens havien comentat els nostres companys, no?, d'acudir a la consulta per demanar el trànsit i posar traves, no? I a dia d'avui, en altres països, bueno, crec que anem temblejant una mica més o menys, però en països com República Txeca, a dia d'avui encara es necessita com el diagnòstic, no?, de disfòria de gènere per tal de poder fer el trànsit, no? Aquí, des de Catalunya, l'òrgan representatiu, que és Trànsit, està lluitant perquè això es deixi de fer, no? Perquè no hi hagi d'haver aquest diagnòstic psiquiàtric per poder fer un trànsit, quan al final poder el trànsit és només el canvi de nom, i poder aquella persona, doncs no vol fer una operació, no vol hormonar-se. I clar, s'han d'anar sentint coses molt grosses, aquesta discriminació. Jo què sé, per exemple, doncs, si és una dona que fa el trànsit a home, per tant un home transgènere, probablement, si no fa un canvi d'hormonació, continuarà tenint la menstruació, no? Doncs clar, sentir-se dir coses en plan... Bueno, clar, és que si t'ho haguessis pensat abans, no?, aquest problema el tindràs de per vida. Coses com molt estigmatitzants, com molt de zero empatia, són coses molt grosses, no? I per què ho han de passar ells?
Sí, perquè el primer exemple que has donat, no?, per exemple, que els cridin pel nom, que ja no és el seu, no?, és molt significatiu. Què es pot fer, o què pot fer, doncs, aquest projecte precisament per intentar evitar, doncs, aquestes situacions?
Clar, nosaltres des del projecte, evidentment, mira, l'últim, el fulletó aquest que hem presentat com a últim, no?, producte per poder arribar als professionals, al final dona quatre consells molt des de la base, com deia al principi, no? Doncs preguntar si, per exemple, no?, això és una situació que quan vam fer el fulletó vam preguntar a professionals, doncs, de la salut quines eren les seves preguntes o curiositats o problemes amb els que s'havien dificultats amb les que s'havien trobat, perdó, davant de persones trans o el que fos. I una de les infermeres ens comentava que, per exemple, cridava per Joaquim i s'aixecava, no?, una noia. I no, tu no, encara no. Joaquim, i s'aixecava una noia. Clar, si això passa 3 vegades, no cal que... Ja ho estàs veient, no? Llavors, fer el gest, per exemple, doncs, en un primer moment, ets el Joaquim, i el Joaquim ja s'adreçarà, no? El no Joaquim, perdó, no? Jo que sé, és l'Àngela. Doncs l'Àngela ja s'adreçarà i dirà, mira, perdona, és que sóc l'Àngela. Si vols, abans era el Joaquim, però ja, ella ja farà aquest exercici, no? Doncs, en la mesura del possible, posar-ho a la història clínica, si la persona té dificultats a l'hora de gestionar el tema de la targeta sanitària, poder-li donar un cop de mà, al final és un... No és com un canvi de nom en el registre del DNI, al final és donar un cop de mà, poder des de la mateixa administració del CAP ja ho poden gestionar, llavors facilitar-li aquesta feina, si és que preguntar-li amb quins pronoms prefereix adreçar-se, no? Si ell o ella... I l'altra persona és persona, vull dir que ja respondrà, entén que això a nivell de societat està canviant i hi ha dificultat, però al final ella vol rebre el tracte com l'Àngela, no?, que dèiem en aquest exemple, per dir alguna
cosa. I evidentment, doncs, és el que comentàvem, no?, a l'inici, aquesta informació que és necessària pels professionals, però també doncs, aquesta empatia, no?, cap a les persones a qui es dirigeixen. Parlem també del tipus de professional que creieu que haurien de rebre aquesta formació. Entenc que llavors qualsevol de l'àmbit sanitari.
Qualsevol persona de l'àmbit sanitari, però qualsevol persona també que estigués interessada, no? Doncs que en el seu entorn, en el seu context, ostres, doncs un company de feina està fent el trànsit. Com he d'adreçar-me, no? És a dir, són preguntes, en el fons, són 10 pàgines, una de les quals, no?, en aquest fulletó, una és de termes bàsics, no? Què vol dir transgènere, què vol dir orientació sexual, què vol dir identitat de gènere, no? I llavors la següent sí que són més preguntes com les que hem anat ja tractant, no?, a mesura que m'has anat preguntant, Raquel, però des del tema del nom, des del tema de si cal preguntar o no, no? Per tant, qualsevol professional de l'àmbit de la salut, des de treballadors socials, un especialista de cirurgia, no?, qualsevol persona realment amb qui estigui interessada.
Recordem que aquesta entrevista s'emet ara mateix en directe des de la 94.6 de la FM, però també en directe a través dels perfils d'Instagram del Parc Taulí i de Ràdio Sabadell. També llegim comentaris que ens comenten, per exemple, alguns dels oients, que és difícil, no?, a vegades també pels professionals, doncs, a tractar aquests temes, no?, donat que a vegades hi ha doncs, aquest desconeixement. Quan s'impulsarà per això? Doncs tota aquesta informació al gruix de la plantilla del Parc Taulí. Teniu un calendari fixat?
De moment no. Estem intentant... clar, quan ho abordem, abordar-ho des del, amb tothom en general, ¿vale? Però sí que és veritat que el fulletó ja vam fer-ne la difusió a través de comunicació del Taulí i està a la pàgina web i tothom pot accedir-hi. Tothom que també estigui interessat també podria adreçar-se a nosaltres per dir, pues mira, el meu equip em sembla molt interessant i, ostres, m'agradaria que abans de, no sé, poguéssim rebre, al final tampoc és la formació en si del fulletó, ¿vale? Al final és donar 4 consells, si no, no? Però una mica no hi ha un calendari encara posat, però sí que el que hi ha és que estem preparant també una formació, que aquesta sí que serà al setembre, per tots els professionals de la salut que estiguin interessats en rebre una formació relacionada amb el projecte, no?, d'entendre aquesta part holística de les persones trans i com tractar-les, no?, i entendre-les una mica més.
Anem a repassar algunes de les preguntes que inclou aquesta guia, no? Una d'elles és com ens hem de dirigir a una persona transgènere i quin pronom usar, no?, que ara parlàvem. Què hauríem de fer, no?, un sanitari davant d'aquest dubte? Què és el que hauria de fer? Què és el que comenta la guia?
Per exemple, és el que et comentava abans, no? Doncs en aquesta situació de la sala d'espera, al final ara la sala d'espera va amb un... surt el nom, apreta, surt el codi i la persona entra, eh? Això poder... és més d'una persona a la que li vaig entrevistar, que era més veterana. Però tan senzill de, mira, a la... per exemple, història clínica, parlo, crido el Josep i se m'apareix l'Àngela. Ostres, mira, cridat pel Josep, ets el Josep, tal? No. Ara sóc l'Àngela amb els cognoms tal. I ja està, al final és normalitzar. Ostres, m'ha aparegut això, com que podria aparèixer un error de, mira, t'he cridat per Carmen i em dic Carme, no? Doncs pues no, hi ha una equivocació. Ara em van posar el DNI amb Carmen, en castellà, i pues, des d'això, tan bàsic, doncs poder fer això, deixar-ho escrit a la història clínica, poder-lo ajudar a fer el canvi administratiu amb el tema de targeta sanitària, des d'aquestes cosetes.
Un altre tema, per exemple, quan una família doncs, acudeix a pediatria, no?, amb dubtes que podrien estar relacionats també amb la identitat de gènere, què s'hauria de fer?
Clar, aquí el professional és importantíssim que, el que pugui fer de base és recolzar. Vale? I importantíssim també que pugui conèixer les associacions, els recursos locals on poder dirigir la família. Al final, si el professional no té eines, perquè no té per què tenir-les de conèixer al 100%, és tan fàcil com poder dir-li, mira, jo no et puc donar aquesta informació, però des de la referència tal o la referència qual, i podries anar en aquest cas territorial, la unitat de referència és trànsit, doncs facilitar-li la web, el telèfon, la direcció, i que puguin adreçar-se allà davant de qualsevol dubte, no? Mai posicionar-se ni pares, ni nens, ni res, acompanyar.
Una altra pregunta freqüent és si un menor s'ha de sotmetre, no?, un tractament hormonal. Què ha de saber el metge sobre tot això, també?
Gairebé et diria que una mica el mateix. Lo important és no mullar-se, no dir, mira, jo crec que... No. No pots creure res perquè és la persona si desitja fer-ho o no. I gairebé et diria el mateix, no? Una mica per anar centralitzant aquest tema que ha estat tan mal treballat, no? Ha estat tan brutejat i que les persones trans han patit, és centralitzar-ho un altre cop a la unitat de referència. Si té dubtes amb el tema de la hormonació, des d'allà ja l'aconsellaran, no? Una persona, m'ho invento, jo què sé, de 50 anys, un pediatre de 50 anys que probablement no ha estudiat a la carrera el tema trans, s'haurà anat formant, però això és relativament nou, no pot donar la seva opinió. Primer, que l'opinió no és important per la persona, no? Però aconsellar des del moment amb la gent que és professional i que està especialitzada, llavors dirigir a la unitat de referència.
Per això és interessant també que en aquesta guia informeu de tota aquesta xarxa, no?, de derivacions i de tots els recursos disponibles, perquè m'imagino que encara hi ha molt de desconeixement, no?
Exacte, i al final per desconeixement de la xarxa de derivacions s'acaba assumint unes responsabilitats des d'hospitals que no toquen, i llavors doncs el que passa és que venen persones que podrien haver fet el trànsit d'una manera més senzilla, més ordenada, doncs venen al cap de X temps, això comentat per la Rosa Almirall, la directora, per dir-ho així, de trànsit, que, clar, venen amb un temps de latència molt més llarg perquè han començat amb un altre hospital i ha hagut, no, no negligència, però no s'han sentit acompanyats, i al final és ordenar les coses i fer-les passar pel procediment que tocaria, no? Per tal de no donar-los feina a professionals que no estan especialitzats i sí tractar bé les persones trans que volen fer el trànsit de la manera ordenada, no?
Perquè no és fàcil fer el trànsit. Suposo que això també és un dels temes que hauríem d'explicar, no?, per la gent, perquè encara també hi ha molts prejudicis, molt d'estigma, molta gent que no ho acaba d'entendre.
Completament. Segur que és difícil fer el trànsit, això no puc parlar-ho en primera persona ni en segona, perquè jo crec que això seria interessant poder entrevistar una persona trans, no?, o diferents, per veure en quins processos s'han trobat. Però clar, fer el trànsit no vol dir sempre fer-ho tot, no? Ni vol dir sempre fer hormonació, canvi de veu, cirurgia, i no, poder una persona que vol fer el trànsit és simplement canviar-se el nom, no? Però una persona que vol fer trànsit és només hormonar-se, o potser m'explico, és a dir, hi ha molta variabilitat. Es pot entendre, no?, que a la societat li costi de veure, no?, perquè sempre hem estat acostumats al binarisme, no?, home-dona. I ara què vol dir? Que un home vol ser una dona? I clar, davant de la incongruència de valors, no?, o de, ja no de valors, al final és d'una mica d'història cultural, pues surt també la transfòbia, de dir com pot ser que aquesta persona... I llavors ens desviem aquí moltíssim. Aquest és el problema de les persones, amb els que es troben les persones trans, no?, aquesta discriminació. Al final el trànsit no crec que sigui tan més o menys difícil si a nivell de societat estigués comprès, estigués acompanyat.
Noteu també que hi ha diferències entre generacions, que potser els més joves tenen doncs més informació, no?, i doncs més recursos fins i tot, no?, a l'hora d'abordar tots aquests temes?
Completament. Mira, de fet, quan vam entrevistar aquests professionals perquè ens donguessin una mica, no?, la cara i ulls del fulletó, una mica aquestes preguntes, vaig poder entrevistar una infermera que ja estava gairebé a punt de jubilar-se i una altra que era força jove. Clar, les preguntes eren molt diferents, no? Però una persona trans vol dir que és lesbiana? Una persona trans vol dir que és gay? Com unes preguntes que no són importants. M'explico, és d'aquestes coses de dir... Una cosa és el meu gènere, l'altra és la meva orientació sexual. Jo, per ser trans, no tinc per què explicar-te si m'agraden els homes o les dones. I potser la pregunta de la infermera és ostres, no sé com derivar, no sé com fer-ho, no? Llavors, clar, aquí ni per un ni per l'altre és no sé, no és ni una millor ni una pitjor pregunta, però sí que veus que una persona més jove que ja ha anat creixent una mica més amb això, ho té com més assumit i amb ganes de poder ajudar, i una persona més gran és un, bueno, a veure, què vol dir això ara? Ara que això com està de moda, no? Que podrien dir alguns.
O bueno, a vegades,
que estigui de moda.
O a vegades fins i tot perquè es perden, no? Amb tantes etiquetes, binari, no binari, cisgènere, a vegades, clar, també, doncs, això també crea confusió, no? El llenguatge.
Totalment, i al final aquí nosaltres en el fulletó posem els bàsics, no, ni els essencials ni res, els poders més comuns, deixa'm dir. Però vull dir que de llenguatge de gènere és... jo he trobat glosaris llarguíssims, i és superinteressant fer-hi una ullada per simplement conèixer. Al final és tenir una mica la ment oberta, escolta, que molta gent ja li fa falta.
Exacte, i que doncs, a mica en mica és el que explicaves, no? La societat doncs, es va transformant en aquests àmbits, afortunadament, no? I cada vegada doncs, hi ha més comprensió i més informació. Suposo que també és molt important acompanyar les famílies. Els hi oferiu també assessorament, suport psicològic?
Des del projecte no. El projecte va molt encarat ben bé això, com per dir-ho d'alguna manera, psicoeducar professionals. Llavors, i ho recalco perquè crec que és algo important, l'acompanyament de les famílies també es fa des de la unitat de referència, o hi ha moltes associacions, sobretot, de familiars, per exemple, de nens que han fet el trànsit, em sembla que es deia Crisalis, sí. I fan una feina potentíssima. Sí, sí. Llavors, cada cosa en el seu lloc. Nosaltres des del projecte ens encarreguem de que els professionals, ostres, facin una mica una renovació, anem a entendre des de la base, però l'acompanyament de les famílies s'ha de fer des de la unitat de referència o des de les associacions especialitzades.
I explica'ns de moment com ha estat rebuda la proposta per part dels professionals.
Doncs tinc professionals que han estat com superagraïts, no? Per la feina, com veient el producte com algo molt necessari, i llavors hi ha altres professionals que no m'han contestat, no? Una mica vam fer com una mica difusió via mailing, i llavors no és que no puc dir si els hi ha semblat millor o pitjor, no? Però sí que és veritat que en general la rebuda del producte és bo, no? De dir, ostres, que bé. Que algú vulgui aterrar, no? I que jolín, que comencem des de la base, que ho fem bé, que anem a entendre-ho, perquè de vegades la prevenció va d'això, no? De començar des de la base per intentar evitar aquesta transfòbia que existeix, és molt evident.
Ara, doncs, quin serà el següent pas d'aquesta proposta del projecte Switch? No sé si teniu doncs, allò, algunes pautes, alguns objectius a curt i llarg termini.
Mira, és el que et comentava. Al setembre engeguem una formació, ¿vale? Una formació adreçada a professionals del món de la salut, en el qual serà una formació de 20 hores, em sembla, serà en format online. Dic 20 perquè no sé si seran 20 o 24, però jo crec que seran 20. En format online, sobretot per fer aquesta mirada, com deia abans, no? Aquesta mirada holística i entendre el transgènere des de diferents vessants, des de començant des d'això, des de termes molt bàsics, entrant a les conseqüències, no?, d'aquesta violència, d'aquesta transfòbia i com poder-los ajudar. Al final és bones pràctiques, no? A més, estem preparant uns webinars amb diferents professionals, amb persones trans, el qual estarà obert a tota la població i això pot ser superinteressant a qui vulgui acudir i observar-lo. La formació, tant la formació com el tema dels webinars estaran publicitats a una web que es diu switchbarcelona.wordpress, en la qual allà estarà més actualitzat el material que és en castellà. I la formació, bueno, ja farà difusió, no pateixis que sortirà a la llum, segur, i se n'entoraran.
I nosaltres ho explicarem al matí, però no sé si, per exemple, doncs, hi ha algun oient, alguna entitat que hi vulgui participar, també en línies obertes, entenc.
I tant, al final la formació, el que és el contingut, ja ens n'encarreguem nosaltres, a més de la mà, des de la mà de Casa Trans, ens ajuden a liderar aquest projecte, bueno, aquesta formació, el qual pot ser super enriquidor, però qualsevol persona, qualsevol entitat, qualsevol organització que estigui oberta o que tingui ganes de fer la formació, es pot redirigir a nosaltres, ja sigui... no sé, doncs des de via dels comentaris de l'Instagram si ho llegeixen o si no via el correu, que és switch, però aquí va haver un error i és switcht@tauli.cat.
I per què aquest nom, switch? Saps d'on
ve? Perquè les sigles en anglès Support, well-being, intersexual, ostres, ara no me'n recordaré, transgender, bueno, al final són les sigles de suport en el benestar de les persones transsexuals i intersexuals.
I aquest és l'objectiu d'aquesta iniciativa inspiradora, que també suposo que un dels objectius és que totes aquestes persones acabin, doncs, en el mateix sistema sanitari, doncs, rebent la informació, el tractament, fins i tot la denominació, no?, adequada per les diferents sensibilitats, i que no només siguin les entitats socials, no?, les que ofereixin també, doncs, aquest suport i assessorament. Moltíssimes gràcies, Carme, doncs, per explicar-nos aquesta iniciativa. Seguirem a veure com va avançant. I als nostres oients els recordem que poden recuperar aquesta entrevista al Servei a la Carta, o també a través del perfil del Parc Taulí a Instagram, i també des de dilluns al perfil del Matí de Ràdio Sabadell també a Instagram. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.